Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Sergi Pont. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre declara l'excepcionalitat per sequera extraordinària a la zona del Baix Ebre i podria reduir encara més la concessió dels canals del Delta. El sistema d'embassament Mequinensa i Ribarroja està al 58% i amb tendència a la baixa. Si no plou, hi haurà restriccions pel rec a partir de l'agost. Jaume Casanova, president de la Junta de Govern de la Comunitat de Regants, es mostra preocupat.
El comportament dels comuners és exemplar. Vivim la màxima preocupació en la situació que s'està trobant Mequinensa.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estima que les pèrdues del cultiu de l'arròs seran d'uns 70 milions d'euros. La Fiscalia estudiarà si alguns dels candidats de Bildu que han estat condemnats per terrorisme compleixen els requisits per ser escollits. Dels 44 candidats sota la lupa, 7 van ser membres d'ETA condemnats per delictes de sang i la resta van anar a presó, acusats de pertànyer o col·laborar amb la banda terrorista. El Partit Popular alimenta la polèmica per polaritzar la campanya i carrega contra els pactes del PSOE amb Bildu. El president Pedro Sánchez també ha censurat els Abertzales. Després de 3 anys i mig d'investigació, l'Audiència Nacional ha aixecat el secret de sumari en la causa per terrorisme sobre Tsunami Democràtic, la plataforma promotora de les protestes contra la sentència del procés. Ara es donarà a conèixer formalment les persones que han estat investigades i a qui s'ha intervingut el telèfon. El servei d'intel·ligència hauria investigat uns 18 líders independentistes. La causa està oberta per terrorisme, però la Fiscalia podria no considerar-ho i que tot quedés en desordres públics. Pedro Sánchez torna de la seva visita a la Casa Blanca amb l'agraïment de Joe Biden per l'ajuda espanyola al problema migratori nord-americà. Fa 15 dies les dues administracions arribaven a un acord perquè Espanya aculli immigrants sud-americans que volen anar als Estats Units. Després de la trobada amb Biden, Sánchez ha donat detalls sobre aquest nou programa d'acollida de migrants.
Un programa que jo crec que és innovador des del punt de vista de la política migratòria, no? I és el de los programas de reasentamiento de personas con estatus de refugiado en función de cuáles sean las necesidades del mercado laboral, en este caso de España. No podemos establecer cuál es el número de los migrantes que nos van a llegar a través de este nuevo mecanismo del programa de reasentamiento porque va a depender, lógicamente, de las necesidades laborales que tengamos en España.
De la reunió, la primera en 6 anys, també n'ha sortit el compromís per abordar la neteja del sòl de Palomares, contaminat amb plutoni per l'accident nord-americà de 1966. La Policia Nacional deté 69 persones i n'investiga 25 més per un atac informàtic que almenys durant 2 anys ha mantingut bloquejades les cites d'estrangeria. Les bloquejaven per vendre-les després i estafaven els estrangers perquè en realitat agafar cita és un tràmit gratuït. Els 4 líders de la banda que operaven des de Barcelona havien introduït un virus al web de la policia per saltar-se el sistema de seguretat. El comissari en cap de la Unitat Central contra les Xarxes d'Immigració i Falsedat Documental, Luis Mayandía, admet que pot tornar a passar.
La pregunta ya no es si va a volver a pasar, sino cuándo va a suceder. No sabemos exactamente cuántos programas o cuántas personas pueden estar atacando esta página. Es decir, ahora lo que hay que hacer es analizar y poner, por supuesto, los filtros y los remedios para que no vuelva a pasar.
Els pirates informàtics estan acusats de pertinença a organització criminal i danys informàtics. I pel que fa als esports, el Girona juga aquest dissabte el seu partit de la Lliga de Futbol al camp de la Real Societat, amb les baixes per lesió de Yangel Herrera, Tati Castellanos i Borja i Aleix García. Diumenge, derbi espanyol-Barça amb convicció d'aconseguir els 3 punts al vestidor blanquiblau, tal com ha verbalitzat el golejador José Lu, al Toc Costa de Catalunya Ràdio.
El ánimo es bueno porque al final mientras haya opciones el equipo va a seguir luchando. La sensación es que el equipo lo quiere conseguir, lo va a conseguir. Sabemos que esta semana es especial. En un derbi nunca se refleja en el campo lo que se ve en la clasificación.
D'altra banda, el Barça ha confirmat que farà una gira de pretemporada pels Estats Units que inclourà 4 amistosos. La 34a jornada primera ha arrencat aquest divendres, Mallorca 1, Cádiz 0. El bàsquet, el Barça ha recuperat el colideratge de la Lliga CB juntament amb el Baskonia. Els blaugranes han superat l'Obradoiro per 94-77.
Fins aquí les notícies.
Seguim a la finestra indiscreta.
Serien 5 minuts i ens ha semblat més, però perquè ens ho passem molt bé aquí a la finestra indiscreta, però ja tornem a ser aquí, ja estarem fins a les 2 de la matinada i de 2 a 3 tindrem l'audiovisual, a més a més.
Un audiovisual amb temes russos i temes francesos. Una mica pensant en Canes, també, i el que passarà les dues setmanes següents són, a banda del contingut habitual del programa i les novetats de la cartellera catalana, evidentment, el que passi al Festival de Canes serà protagonisme. Tindrà el protagonisme evident. Aquest senyor, John Paul Vey, m'ha mort als 80 anys, era un dels originals de la banda anglesa Pretty Things, pur rhythm blues o més aviat psicodèlia, a partir ben donat. Respira Beatles, també, una miqueta.
Una mica, sí.
La gràcia és que aquest també era teclista. Bueno, a dir tot això, van ser, això sí, és el mèrit que tenen els creadors de la primera òpera rock del món de la música moderna, per entendre's, alguna cosa que es deia SFSO Row, o sigui, abans de Tommy, abans de tot això, ells ja estaven inventant el gènere. I, per tant, que vagin sonant quan hi hagi algun foradet, perquè no acostuma
ja,
a haver masses,
no?
Ja veieu la Rita Lee on s'ha quedat, pobreta meva, no? Sí.
Ja ens hem saltat cosetes de la primera part, que ara hem de...
Bueno, la recuperarem.
A veure si és veritat, perquè tots els continguts estan molt bé.
Ara farem concurs i, per tant, recuperem el tall i la música del que vaig proposar la setmana passada.
Desde hace algún tiempo estoy estudiando un grupo de gorilas al cual llamaré Grupo 4. He conseguido acercarme progresivamente a las hembras y a las crías, pero el macho de lomo plateado se mantiene apartado. Guarda las distancias, pero observa todo atentamente. Me sitúo a una distancia de 9 a 18 metros y no parecen tener miedo. Con el tiempo espero poder acercarme lo suficiente como para establecer un contacto real.
Aquesta és la música de Maurice Jarre. Evidentment, la paraula goril·les estava tallada en el moment que vam presentar el concurs la setmana passada. I la pista que vaig proposar deia, al fons, no són parents nostres, tot i la similitud de l'antroponímic. Goril·les en la niebla... O gorines, a la boira.
Pensava que ho deies perquè tenim les esquenes peludes o alguna cosa.
Bueno, escolta, potser també. O sigui, la resposta correcta era Goril·les en la niebla, la pel·lícula de Michael Apted amb Sigourney Weaver del 1988.
Aquesta era fàcil.
Sí, però no sortia la paraula goril·les.
No, però bueno.
Que consti. Sí, fàcil. Doncs... la pitjor en resultats
no me digues
dels últims 3 mesos. Tal qual ho esteu sentint. No, només 18 encertants. 18.
No m'ho puc creure.
18 encertants només. Núria, de l'1 al 18, qui s'emporta el CD, el DVD i el llibre que 15. Sortegem aquesta setmana? El 15, tens, serà... Ricardo Antoli!
Felicitats,
Ricardo! I ara, atents, perquè m'he oblidat d'explicar la pista. La pista suplementària. O sigui, la pregunta plus, per entendre'ns. Ja vaig dir, en el títol d'aquesta pel·lícula hi ha una cosa que Angelopoulos i Marilyn Monroe la van conèixer. Quan Angelopoulos... Paisaje en la niebla, Marilyn Monroe, Niebla en el alma. És aquesta la gràcia. Ja hem fet un concurs més, però tenim més llibres, més CDs i més DVDs per regalar.
I el temps s'acaba per anar sumant punts a la Lliga de la Finestra Indiscreta. Has dit que aquesta era fàcil, Núria?
Pues aquesta... Jo sí, per mi sí, aquesta sí. Mira que és difícil, no encerto cap, però aquesta sí.
Doncs jo crec que aquesta que ve ara és xupada, Núria, eh? A veure si només amb el tall ja la tindries.
Mucho gusto en conocerle. No sé qué ha pasado con el cochero, ni con mi equipaje, ni, bueno, con todo esto. Yo creía que me había equivocado de lugar.
Le doy la bienvenida. Escúcheles, los niños de la noche. ¡Qué música la suya! Las arañas tejen sus telas para cazar moscas.
¡Uy, uy, 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 uy! Uy, uy, uy.
A ver las pistas.
Las pistas. Va, directament, Núria? Vas a flipar.
A veure.
Per quan es va estrenar aquesta pel·lícula, Herbert Hoover inaugurava l'Empire State i a Espanya s'adoptava una nova constitució a la que s'establia la llibertat d'expressió, el sufragi femení i es va legalitzar el divorci.
O sigui, estem parlant de fa una temporadeta o bastantes temporadetes,
bastantes temporadetes,
no?
Temporadetes, sí, sembla bé,
sí,
eh?
Sí, però bé, moltes coses no han canviat massa des d'aquesta constitució que diuen, eh? Però vaja, normalment el protagonista diríem que és la bèstia d'aquesta història, però en aquest cas està molt més a prop de ser la vella. No t'acaba... És igual, no diguis res, no diguis
bueno,
res.
Bueno, comença com una pel·lícula de la Haber.
Però comences a posar cares, Núria, que t'estic veient. Bé, doncs aquestes són les pistes, aquest és el tall, aquesta és la música...
Bueno, aquesta és la música, aquesta és la música. A veure, aquí hi ha una mica de trampa, eh? Perquè aquesta música no és tan antiga com la Constitució aquella espanyola.
No.
Però escolta, no facis luz de gas,
no,
que estàs liant els ullets.
No faig luz de gas, bueno, però com a mínim...
Estàs embolicant a la penya.
Bueno, però que no ens diguin després que no sé què. Aquesta pel·lícula és antiga, val, però aquesta música és més moderna.
Estàs més cap aquí, eh?
Llavors, això vol dir que algun compositor va crear una música nova per una pel·lícula antiga.
Però ara, quantes pistes més penseu donar?
Bueno, ja està.
Doncs escolta,
ja està. Xupat.
Molt de xupar, aquesta pel·lícula, eh? A més a més. A veure, pregunta suplementària.
Sí.
Que us pot donar un punt més. Una pel·lícula amb monstres, però pel director no és la pel·lícula dels monstres.
Molt bona. Ara sí, aquesta te la compro, és molt bona, molt bona, molt bona.
Val,
doncs val, vinga, què han de fer?
Doncs facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr.
La finestra indiscreta.
Aquesta setmana us portem en exclusiva per La finestra indiscreta a Juliette Binoche i Neil Jordan. Visitarem el Docs Barcelona de la mà de Michael Douglas i jugarem a Star Wars. Sí, sí, però amb videojocs.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Obi-Wan, may the force be with you. Goodbye, old friend. She wrote me a letter from the green fields of Cain. She wrote me a letter trying to explain. Now living came easy.
Doncs bé, aquí seguim endavant i encara tenim alguna estrena més que rascar aquesta setmana. Per exemple, La quietud de la tormenta. Que es va passar al Festival de Sant Sebastià, perquè passa Sant Sebastià, entre altres coses, però jo no la vaig poder veure, per tant, m'enfio de vosaltres.
Passa Sant Sebastià, perquè la pel·lícula... Però m'ho fa Sant Sebastià molt blanc i negre i molt parisenc, per
sí,
entendre'ns.
Sí, bueno, ja ho diuen en un moment determinat, això és el París petit, no?
Sí.
I la
que
pel·lícula...
amb el Sena, fins i tot, sembla que estiguin al costat
sí,
del Sena.
Sí, és molt francesa, però és quadrada, de format quadrat, en blanc i negre...
Aquí hi havia una discussió abans. Un deia que era molt Romer i tu deies més Eustache.
Sí, jo crec que és un Eustache passat per Romer.
La mamà i la piten.
Sí, 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 és molt Eustache perquè són per la manera com parlen i per la manera, l'estatisme que tenen les figures. Romer és molt més dinàmic i caminen molt. Aquí caminen poc, en realitat. I després és realment molt seca, que deies tu, que és molt curiós, perquè està plovent tot el dia. Està plovent tot el dia en la pel·lícula.
És una pel·lícula amb dues parelles, la dona d'una parella i l'home de l'altra parella tenien una història en el passat,
I bé...
Bueno, tenien, sí, tenien una història...
Tenien una història que, bueno, no podem dir massa.
No, tenien, clar, tenien... No, es van conèixer en el passat.
Sí, sí.
Es van conèixer en el passat.
Però, bueno, van tenir una història. Jo sí passejo amb tu al costat del Sena i hem fet una història, no?
Escolta, això, sí, mira, sabeu qui ho explicarà bé sense els spoilers o els que ell consideri oportuns? El director.
Hola, buenas. Me llamo Alberto Bastessi. Soy, bueno, guionista y director de Nos Tierra. Y os presento mi debut en el largo, que se llama La quietud en la tormenta. Nos ha servido para poner sobre la mesa una forma de entender el cine que tenemos como equipo y que tiene que ver con construir con una cierta despreocupación y de manera lúdica una película con una absoluta libertad, con un respeto al proceso y al arte, a lo incontrolable, a lo salvaje. Por otra parte, es un canto de amor a la ciudad en la que hemos crecido, pues todo el equipo de la película, que es Donostia, San Sebastián, que la hemos intentado retratar con todo el mimo y que termina conformando el paisaje emocional de los personajes. Y que merece ser vista en grande y hemos intentado estar a la altura. Muchas gracias por dejarme presentar la peli. Gracias.
Saldré de aquí la semana que viene. Ya he cumplido mi condena.
He oído que vas diciendo que lo primero que harás cuando salgas será conseguir un revólver y luego buscarme.
Considérate hombre muerto.
Se llama Max Borland. Es un investigador privado.
No hagas ninguna tontería. ¡Suelta el arma ahora!
Joe Criven. ¿Le conoce?
Es un tipo peligroso.
I aquesta setmana passa una cosa que m'encanta, i és que coincideixen dos vells rockers totals a la cartellera. El primer, Walter Hill, que més ens porta un western, cosa que ara feia temps que no, i que a l'Àlex li ha indignat, a la Núria no tant.
Bueno, indignat.
I a mi m'ha divertit, perquè trobo molt coherent que Walter Hill, que feia westerns clàssics...
Sí. Bueno, Fragidos de Leyenda, o...
Sí, sí. Jerónimo...
Wild Bill...
Sí, efectivament. Doncs ara, a la seva decadència, gairebé podem dir, faci espagueti westerns.
Bueno, en realitat és que jo crec que té 80 anys i ha decidit fer el que li venia en gana i li venia en gana tornar-lo a fer un western i ja està i t'agafa una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, molt de Richard Brooks, molt de los profesionales i una mica de l'espagueti i una mica del Willem Dafoe que és amic seu i una mica de no sé on i fa un poti-poti de western que a mi, sincerament, jo el vaig veure molt de plaer.
Perquè, sí, jo també.
A més, el vaig veure al festival aquest, al BCN, enmig de pel·lícules que eren totes com molt més...
Sí, molt de guanyar premis
sí,
i molt de...
I de cop i volta surt un western que no passa... Que és
Que és un divertiment.
Que és un divertiment, sí, ja està.
El que passa que jo el trobo massa sèpia i, per altra banda...
Home, té unes limitacions de producció.
I té un Christoph Waltz, el protagonista, que no puc amb ell de cap manera, que no s'ha pres ni la molèstia d'aprendre a caminar com ha de caminar un tio de western per mig d'un poble i no sap treure les pistoles d'aquí i no sap agafar un arma.
Quan... Però no fa falta.
Com que no fa falta? No. Si és el millor tirador de l'oest.
No fa falta. Doncs
pues per això, doncs escolta, si és el millor tirador de l'oest
sí,
i treure la pistola d'una manera, potser és que són els altres que disparen.
És que no saps. Sí.
Imagina. Bé, veieu aquí la discussió. El cazador de recompenses. L'altre vell roquer, es diu Neil Jordan, estrena una pel·lícula, una nova, del detectiu Marlowe.
Los Ángeles. La ciudad angelical. Más bien la ciudad de los secretos sórdidos. Me pagan para que investigue las actividades de sus ciudadanos más ilustres. Soy detective privado. Me llamo Philip Marlowe.
També allò de cine añejo, que se'n diu...
Això sí que no és un divertiment.
Això és un rotllo, no?
Això és un rotllo, directament, sincerament, però mira que...
Quina pena el personatge pena. Del somni etern i de Dios Muñeca i tot això convertit en un... Quina pena, també hem de dir-ho, el protagonista de la pel·lícula...
Liam Neeson,
sí. O sigui, que no...
Fa pena.
Passava per
quina
allà.
Quina pena que fa pena.
I mira que amb Neil Jordan havia fet Michael Collins, que era una pel·lícula que tenia interès i tal.
I alguna altra de seguir, no?
Sí, sí.
em sembla.
Bueno, és cartó pedra total.
És l'ànguida, és... li falta energia, no. Cansina, no. S'enrolla malament moltes
les
coses.
Les entrevistes estrelles d'avui les esteu deixant bé, amb moltes ganes de motivar.
Bueno, un detall curiós, el fotògraf és català, el Xavi Jiménez, i està rodada el 50% de la pel·lícula aquí.
Això és el més divertit de tot.
Perquè tot allò, aquell club... Què passa? Tota l'estona estan en un club de milionaris i tot això. És on fèiem les cuendes del Festival de Sitges. És el casino de Sant Pere de Ribes, aquell club. I bueno, i el Tibidabo surt per tot arreu, també. O sigui
sí, que... no, això és l'única cosa graciosa que té. Intenta trobar Barcelona dins del Marlow.
Efectivament. Doncs no va ser a Sitges, sinó a Sant Sebastià, on també ens van visitar. I escolta, és meravellós quan venen, era la pel·lícula de Cluenda, l'últim dia de festival, perquè molts periodistes ja han marxat, passa això, i clar, de cop em van dir, a qui vols? A Liam Neeson, a Neil Jordan o a Diane Kruger?
Wow.
I vaig dir, carai, doncs mira, vaig triar Neil Jordan perquè els directors em motiven més, la veritat, però també he de dir que no és un senyor molt simpàtic i molt xerrador.
No, per res.
Potser hauria d'haver triat el senyor Liam Neeson, que passava per allí, però
devia ser més...
Sí, efectivament.
A banda de que està una mica castigat per la beguda, eh? Sí, Jordan, també. Pobret meu.
Total, ja... que vaig fer el que vaig poder, arrencant-li les respostes com podia. Tampoc hi havia massa rascada a la pel·lícula.
O sigui, entrevista que... forceps.
Sí, directament. Així que vam intentar parlar d'altres coses, però bé, ja veureu que també era un d'aquests de...
Semblava francès.
Una mica. Sí, sobre Marlow, es un personaje pues, que ha formado parte de películas, de series. Quería saber si era un personaje que ya le interesaba antes, qué pensaba que podía aportar de nuevo.
Yeah, I loved revisiting the character.
Espero que sí. A mí me encanta revisitar este personaje.
The novel by
La novela.
Is written the...
La novela La rubia de los ojos negros, escrita por John Banfield, es un amigo mío, el escritor. Y cuando me enviaron el guión, lo que de verdad me encantó fue ese viaje de múltiples capas en el personaje, abordando diferentes temas. Desde luego, lo que tenía claro es que quería a Liam Neeson con ese personaje, estaba claro. Quería, pero sí que quería aportar algunos cambios. Con respecto, bueno, pues a la forma tradicional de hacer este tipo de cine.
Ya que he mencionado a Liam, han estado, bueno, unos años ahora sin trabajar, pero habían trabajado otras veces antes. ¿Han seguido manteniendo el contacto o ahora hacía tiempo que no se veía ni qué tipo de Liam se ha encontrado en esta película?
No, he hasn't changed at all. Actors don't change.
No ha cambiado para nada, los actores no cambian.
Still, I mean, he's been doing a lot of action movies, hasn't he?
Ha hecho muchas películas de acción, ¿verdad?
Aggressive, you know, kind of shoot 'em up films.
Ha estado haciendo películas con personajes un poco agresivos, de acción. Y yo, la verdad es que quería recuperar a Liam Neeson con el que trabajé en Michael Collins y en Desayuno en Plutón. Aquel. Quería, de verdad, que volviese a explorar las sombras de un personaje real, las luces y las sombras.
Siempre que nos transportamos a este Hollywood clásico tan maravilloso, me pregunto si, por ejemplo, a usted le hubiera gustado dirigir una película, vivir en esa época para poder dirigir ahí una película.
I don't. I mean, there is the best movie, I think.
La mejor película, creo yo, que ha salido, aparte de The Big Sleep de Howard Hawks, es la de Robert Altman. Esa es la mejor.
In that Altman, he
Altman utilizaba todas las tradiciones de ese tipo de viaje. Y bueno, lo hacía además de una forma irónica y humorística también. Me hubiese encantado poder yo mismo viajar, adentrarme en los mismos paisajes que él, poder inventar una versión de Hollywood que quizá nunca existiera, que quizá nunca existió.
Cuando se hace una película tan perfecta como En compañía de lobos o Entrevista con el vampiro, ¿se es consciente de que se ha conseguido?
No,
para nada.
No, I just work out of instinct, you know.
Yo trabajo guiado por instintos. Necesito responder emocionalmente a la escena y a los personajes.
When you're making a film,
cuando uno hace una película, tratas de extraer el significado de la peli de tu propio subconsciente y de tu propia experiencia. No eres plenamente consciente de cómo va a ser el producto final.
Este año hace 40 años de su debut con Danny Boy, con Angel, ¿no? Me gustaría saber, bueno, cómo ve su carrera en perspectiva, si cambiaría alguna cosa, de qué es lo que está más contento.
40, soy muy mayor.
I also write novels, you know.
También soy novelista, escribo.
The strange thing has happened, y since
ocurre
I
algo extraño
movies,
y es que desde que empecé a hacer pelis, la gente ya no me considera como novelista, sino como realizador. Pero he seguido escribiendo novelas a lo largo de toda mi vida. A veces pienso que las pelis son las que me han alejado de las novelas que tendría que haber escrito. Bueno, y ya desde que terminé esta peli he escrito una nueva novela. Yo soy irlandés, vengo de Irlanda, y la tradición irlandesa por excelencia es la escritura. Es la única escapatoria de la realidad irlandesa. Pasa por escribir.
Ya que empezó en los 80, quería preguntarle por qué cree que es la década más referenciada en los últimos tiempos. Siempre hay muchas ganas de volver a esa época, a coger esos clásicos. ¿Qué tenía de mágico ese momento?
Okay, I have no idea, you know, come on. In the 90,
no tengo ni idea.
Between now and the 1980s,
entre ahora y los 80,
I would make a movie like, for example,
es que
Mona Lisa.
Yo, por ejemplo, podría hacer una peli como Mona Lisa.
It would be in two cinemas in London.
Y la echarían en dos salas de cine en Londres. Los cines estarían llenos constantemente durante seis meses.
I did not realize at the time that it was
kind of a unique, period de que todo eso después cambiaría cuando hice, por ejemplo, esa película. No lo sé, yo no controlo la cultura o los movimientos culturales. Ojalá, pero no. Creo que nadie es capaz de controlarlo.
Bueno, mencionando a Tom Cruise, es consciente que seguramente ningún otro director conseguirá nunca reunirlo con Brad Pitt en una película.
Quizá. La verdad es que me encantó hacer esa película. Todo ese universo, todo el mundo me decía que no tenía que haber cogido a Tom Cruise. Y cuanto más ellos lo decían, pues yo más me empecinaba en demostrarles que se equivocaba. Es un gran actor, los dos grandes actores, y tener a los dos a la vez fue como tener a Frank Sinatra y a Elvis juntos en el mismo escenario.
They're at different points of their career.
Estaban en diferentes puntos de su carrera.
You know, it's like a battle, but it was a good battle.
Fue como una batalla, pero una batalla de las buenas.
La finestra indiscreta a Catalunya Radio.
No has reparado en mi último grito en decoración interior.
¿Has puesto tantas cosas? ¿Qué es lo nuevo?
Las cortinas las he hecho yo misma.
Sí, son preciosas. ¿No son preciosas, Birdie?
Adorables. Tenemos todo lo que hace falta en un camerino, menos un poste de baloncesto.
No critiques, que tú no sabes ni zurcir unas medias. Lo has hecho estupendamente, Eva. Te lo agradezco.
Mientras te arreglas, llevaré este vestido a la jefe de vestuario.
No te molestes. La señora Brown no tardará en venir.
No es molestia.
Bueno, canvi de registre total, però... Ai, com que venim de pel·lícules que parlen d'un món antic i tot això, i no han sortit del tot bé, quina...
Volver a una de veritat.
Exacte.
Tornar a una de veritat.
Bé, Eva el Desnudo, per què? Mm. Doncs perquè acabem de celebrar el centenari del naixement d'Anne Baxter, que és Eva, a la pel·lícula amb Bette Davis i Thelma Ritter. Recordem que també feia l'emperatriu faraònica de los 10 mandamientos i el filo de la navaja, per la qual va guanyar un Òscar, i una pel·lícula que es deia Les Siete Magnífiques, que això
no ho recordarem.
Per una banda, el centenari d'Anne Baxter, i per una altra, els 85 anys de Robin de los Bosques.
Odio la injusticia, ¿no? A los normandos.
Habéis perdido vuestro rango, vuestras tierras. Sois un proscrito cuando podríais vivir cómodamente y con tranquilidad. ¿Qué recompensa esperáis?
¿Recompensa? No lo entendéis, ¿verdad?
Lo siento. Creo que empiezo ahora. A ver, claro.
Me basta con esa recompensa.
Pot semblar antiquada, però això sí que és una pel·lícula atlètica.
Aquesta pel·lícula no, mai serà antiquada. No, serà sempre clàssica.
Sempre serà clàssica i, a més, sempre es deixa veure, eh? Sí,
85 anys d'aquella lluita d'espases entre Errol Flynn i Basil Rathbone. Sí, sí. Errol Flynn amb unes malles verdes que sembla Peter Pan directament. De fet, és igual que Peter Pan amb l'espasa saltant amunt i avall. I Olivia de Havilland, que és una Wendy perfecta, també. O sigui que... Bé, dos clàssics dels que celebrem aniversari a la Finestra Indiscreta.
Una finestra indiscreta en punt de swing.
Això que ho sentia...
Però calia?
En teoria...
Però calia?
No, perquè d'això ho va explicar.
Jo no la tenia ni apuntada, aquesta.
És la nova pel·lícula de Jeepers Creepers, aquesta saga de terror, que es diu El Renéixer, perquè l'he posat perquè és una altra estrena en català i, vaja, escolta, aprofitem, ja que n'estrenen alguna cosa. Però us dic, de veritat, que és una pel·lícula que no s'hauria d'estrenar, perquè és molt dolenta, molt cutre...
Portem un programa...
És molt dolenta,
no,
molt cutre...
No, no, que està en la hija eterna i està blanquita.
Sí. No, 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 no.
Sí,
que aprofito per dir que s'ha aprovat, això dia, important pel català a Europa. L'Eurocambra acaba d'aprovar la nostra proposta, que la Diana Riba d'Esquerra Republicana, la nostra proposta, una esmena que reclama que tot el contingut audiovisual estigui disponible en les llengües oficials del territori on s'emet. Per tant, a Catalunya ha d'estar disponible en català. I jo dic, molt bé, a veure quan
trigarà... I el sud de França també hauria de ser, ara que també s'han carregat el català dels ajuntaments i els regidors.
I vaja, només deixo-me dir, a veure quan triguen a passar-se pel forro tot el que suposadament els obliguen a fer.
Que sutil! I ara lliguem en plataforma.
Efectivament.
Ah, molt bé, molt bé.
The popularity of Michael J. Fox is a phenomenon.
Here is Michael J. Fox.
What is the secret of your success?
And the winner is
Michael J. Fox.
I don't believe this. This is great.
I feel 4 feet tall.
Doncs crec que ha quedat clar, Michael J. Fox...
Michael J. Fox.
Efectivament, perquè Apple TV han estrenat aquest documental que es diu La vida de Michael J. Fox, que no m'agrada gens aquest títol, m'agrada molt més l'anglès, que es diu Still, és a dir, encara.
Encara.
No? Encara sóc aquí. I és un documental brillant, perquè, bé, parla de la seva malaltia, evidentment, però ho fa a través de les seves pel·lícules. És a dir, els seus personatges van dient frases amb les que va llaçant tot el relat de com ha portat la malaltia fins ara. Està brillantment muntat, ell està divertidíssim, molt autoparòdic encara. Per tant, us el recomano. El teniu a Apple TV, on també s'estrena High Desert, això el dia 17 serà. Nova sèrie amb Patricia Arquette i Matt Dillon. Escolta, la parella com a mínim promet, no? Ella fa d'exaddicta que es converteix en investigadora privada després de la mort de la seva mare. A Movistar Plus, Lynch Oz, que és aquell documental que estableix una relació entre David Lynch i el Mac 2, perquè és l'obra que sempre ha obsessionat a David Lynch.
Això es va passar a Sitges.
Efectivament, va. Però per si no la vau veure, sí, doncs el dia 11 la tindreu a Movistar Plus. A Netflix, La reina Cleopatra, és aquesta docusèrie mig ficció, mig documental. La veritat, m'ha semblat bastant fluix, i les recreacions...
Per Cleopatra, la de la setmana que ve, La carta de l'Oient, és un defensor de la pel·lícula de Mankiewicz.
Aquesta sí que és bona.
Recupereu la de Mankiewicz, perquè la sèrie és bastant fluixeta. I també, ostres, déu-n'hi-do, la setmaneta, Núria, perquè també s'estrena La madre, amb Jennifer López fent de... bé, exagent de la CIA que ha de protegir la seva filla... i que va matant a tot Cristo.
I les plataformes continuen funcionant.
El que passa és que les plataformes, el que s'estrena, que aquesta setmana s'estrenen coses que no val la pena, perquè el que val la pena és recuperar.
Efectivament.
Ficar-te per sota.
Sí, sí. Però La madre, creu-me que no.
No, aquesta és igual.
A Disney Plus, Cràter, és una pel·lícula, aquesta sí que està bé, que és una pel·lícula fantàstica sobre un nen que en el futur viu anar a la Lluna, se li mort el pare i comença una aventura amb els seus amics a l'espai. I això que sentim és de la banda sonora d'Air, la pel·lícula del Ben Affleck, també protagonitzada per Matt Damon, que finalment ha arribat a Amazon Prime, que originalment s'havia d'estrenar a Amazon Prime, però van dir, va, apostem pel cine. I els ha sortit molt bé, ha funcionat molt bé la pel·lícula, però ara la teniu a Prime Video, vale. Si així ho desitgeu.
Abans t'has saltat a Fenomen, la faràs també o no?
Va, doncs fem-lo, fem-lo.
Vamos a hallar lo perdido. El Grial. Solo el Grial hará crecer hojas y flores. Registrad la tierra, los laberintos del bosque, en todos sus confines.
No és Indiana Jones.
No.
La setmana que ve hauré vist Indiana Jones.
A veure si pots entrar, que estarà a patar la cosa. Bé, a Fenomena, demà a 3:45, Zulu, la pel·lícula de Michael Caine. Diumenge, això que estàvem sentint ara, Excalibur,
la
de John Boorman.
Mira, fa molts anys que no l'he vist i m'agradaria tornar a veure.
Jo la vaig veure fa poc i estava molt bé. S'aguanta perfecte.
A 4:00 PM el diumenge i a 10:00 PM la Taronja Mecànica. Dilluns, El corazón de l'Àngel, de l'Alan Parker, 4:00 PM també. Dimarts, L'apartamento, 4:45 PM i La possessió de Zulawski, 7:00 PM. Dimecres, Apocalypse Now, ja no sé quina versió, perquè és que escolta, no m'encantes, 7:00 PM. Dijous, Blade Runner, un clàssic de Fenomena, 4:45 PM, Casablanca, 6:45 PM, i divendres, què és aquesta banda sonora tan suggerent del Jerry Goldsmith, ho recordes?
Michael Douglas.
Efectivament. Instint bàsic, oh, quin clàssic, mare meva. 8:20 PM, el del divendres que ve, seguida d'Amenaza en la sombra, del Nicolas Roeg, 11:45 PM.
Bueno, no està mal.
Núria, estàs preparada?
Per què?
Perquè toca.
Ai, ara em toca, ja m'havia perdut.
Perquè entre les plataformes, a Filmin concretament, trobareu una pel·lícula que es diu Targets.
Los hermanos Mars te hacían reír, la Garbo te hacía llorar, Orlok te hacía temblar. Una vez hasta creí ser actor. Y no es que las películas fueran malas. Yo era el malo. Ni siquiera podría interpretar un papel decentemente. Hice demasiadas películas de horror.
Eres un buen actor.
¿Qué importa eso? ¿Sabes cómo llaman a mis películas hoy en día? Camp, solo camp. Espera, ¿dónde está el periódico de hoy? Mis películas de horror ya no asustan a nadie. Tómale.
Un joven mata a 6 en un supermercado.
Nadie tiene miedo a un monstruo maquillado.
Això són Beatles, però és que sonen, a la
pel·lícula. Sí, sonen, perquè és el de l'època, era just a l'època, sí. Bueno, Stargates, que és la primera pel·lícula de Peter Bogdanovich. Jo, de fet, a part que m'agrada molt la pel·li, i és una pel·li que he vist moltes vegades, perquè la passava sempre a les meves classes de l'ESCAC amb els alumnes, que es quedaven bocabadats amb que es pogués fer una pel·lícula com aquesta, i que la fes, a més, una persona com Bogdanovich, que tenia 26 anys en aquell moment. És que m'ho va recordar l'actualitat. Quan vaig veure les matances de Sèrbia, les matances d'Estats Units, és que el món està ple de bobis. De bobis que no saben per què surten i comencen a disparar i a matar la gent, no?
Bueno, Taxi Drivers, per entendre'ns.
Sí, però Taxi Driver tenia més justificació que el Bobby. Bobby no té cap. És que no té cap, aquest personatge. Bueno, la pel·lícula són dues històries que van en paral·lel, que és la que hem sentit, la del Boris Karloff, i la de, que és el monstre de les pel·lícules, i la de Bobby, el tio que agafa un matí, s'aixeca, un personatge absolutament normal, s'aixeca i comença a matar primer a la seva dona i a la seva mare, i després se'n va a una autopista, comença a disparar els cotxes, i després se'n va a un drive-in i comença a disparar també a la gent. Realment, la gràcia que té és com el Bogdanovich treu profit molt poc, perquè és una producció del Corman.
No, aquesta pel·lícula
de l'any 68.
La va poder fer perquè tenien 3 dies de contracte amb Boris Karloff, que els hi sobrava, i van dir, bueno, pues mira, si vols fer una pel·li amb 3 dies de Boris Karloff...
I va ser en 3 dies, la va rodar en 3 dies. 3 dies que el Karloff està meravellós, realment.
I és aquesta final, no sé si és l'última, però gairebé.
És l'última. I a més, el Bogdanovich es posa en primera persona, perquè surt, fa el director de la pel·lícula de ficció que s'està rodant s'està rodant en aquell moment. Però és que és molt moderna, eh? Jo quan la posava a les classes es quedaven molt, molt sorpresos de que hi hagués una pel·lícula diguem-ne, en tantes capes, no?
I com al final,
en tantes capes
quan de cop i volta hi ha en pantalla la cara de Karloff i el Karloff autèntic caminant cap al dalt, i l'altre, el tifranctirador, ja no sap on ha de mirar, on està el cine i on està la realitat,
no? Sí, no, és brutal. I és una d'aquestes pel·lícules que val la pena revisar, perquè a més és que es manté plenament. Tu l'has vist, Alfons?
Sí, perquè quan es va morir el Peter Bogdanovich, no fa tant, fa un any i poc, doncs la vaig mirar i fantàstica.
És fantàstica, fantàstica.
Aquesta temporada, els tertulians cada dia quan defenseu una de les pel·lícules, com avui has fet tu amb Targets, us dediquem una cançó, i aquesta, clar, té un títol, la cançó, que directament estava feta per tu, Núria.
Núria, em mires i estic atordit, totes les coses que podria dir es resumeixen en un mot. Núria, cada una fracta tinc.
Són els Pets.
Que bé. No la coneixia.
Doncs ja te la pots posar a Spotify o on sigui.
Sí, busca. La buscaré.
Els Pets i Núria.
Sí.
Per la Núria Vidal, que ens acaba de fer aquesta defensa apassionada. Aquí la van titular El héroe anda suelto.
Sí.
El títol bo és curiós. Targets.
Sí. No, però El héroe anda suelto té gràcia, també. Sí.
Qui és el héroe, a més a més? Qui és el héroe que anda suelto?
Efectivament. Doncs bé, moltes gràcies per la recomanació, Núria. A veure si ens en cap alguna més encara abans d'acabar la temporada.
A veure.
Benvinguts al rock de la finestra indiscreta.
Oh, one last kiss. Give me one last kiss. One last kiss.
Los muertitos de Gurina.
Aquesta veu que acabeu de sentir és la de Sergei Dreyden, que mor als 81 anys, actor rus multipremiat, que era el guia i conarrador amb Alexander Sojourov de l'Arca Russa, el paper d'aquell marquès que va davant de la càmera a Sant Petersburg ensenyant el palau als espectadors de la pel·lícula. Mor Asia Abdelmajid, als 80 anys, l'actriu sudanesa vídua del poeta Muhammad Al-Faituri, considerada la veu de les dones del seu país i també actriu de cinema. La caiguda d'una bomba a casa seva durant la Guerra Civil que s'està produint al Sudan ara mateix ha acabat amb la seva vida. Ha mort Filippo Toni, assistent de Mario Bava, especialista en dirigir doblatges a l'italià i director de pel·lícules com Esto sí que es amor i Escuela de detectives ineptos. I ha mort Enrico Oldoini, un altre detestable director de cinema italià als 77 anys, director de Tu eres peor que yo, amb Celentano i Pozzetto, Yuppies 2 i Vacaciones...
Vaya, por Dios.
Vacaciones cornutas en Saint-Tropez. Bueno, escolta, queda dit tot, no? Sí.
Amor... Avui t'has lluit, eh?
Bueno, s'han lluit ells, si de cas... Larry Mahan. Un mite dels rodeos americans a cavall o damunt d'un brau, 6 vegades campió del món, va ser el subjecte del documental The Great American Cowboy, que va guanyar l'Oscar 1974, a documental de llargmetratge dirigit per Keith Merrill, i va fer altres pel·lícules com a doble d'acció i tot plegat. Tenia 79 anys, és el cinquè mort i últim d'aquesta setmana, no molt lluïda, però curiosa com a mínim.
Doncs bé, haurem de buscar a la setmana passada, perquè la setmana passada va ser 4 de maig, i ho deixo aquí. Bona nit, Guillem Marí. Et saludo ja ràpidament.
Bona nit, què tal?
Perquè tenim moltíssimes coses a comentar. La primera, que la darrera secció que vam fer, si no recordo malament, va ser la de Super Mario.
Super Mario.
I vam avisar, serà una bomba. I ha sigut una bomba...
No ens hem equivocat. I
atòmica.
Segurament hem fet curt i tot,
Sí,
les previsions.
Totalment.
Estem a una època on els videojocs triomfen també a la gran pantalla, i avui fem una mica al revés, no? Com la gran pantalla arriba als videojocs a través d'una saga, Star Wars, de la que s'han fet més d'un centenar de videojocs, des de fa 4 dècades, des de les primeres consoles domèstiques i els primers ordinadors fins als mòbils actuals i totes les consoles que us podeu imaginar.
Hi ha un motiu. La setmana passada va ser el May the Force be with you, no? Allò, el 4 de
maig. El mes de maig, històricament, està relacionat amb Star Wars, no només pel dia internacional, el May the Force, sinó perquè al seu dia les pel·lícules sempre s'estrenaven al maig, això ja ho va canviar Disney, i llavors, a més, ha coincidit aquest any que el 28 d'abril es va llançar un dels últims videojocs més importants de Star Wars, una seqüela esperada, de la que us parlaré més endavant, i que, per tant, era una ocasió també parlar del May the Force, del mes de Star Wars, des de la vessant de videojocs, que, com veurem, són 4 dècades molt lligades de videojocs i Star Wars, i una franquícia que és tan important al cinema com també als videojocs.
I clar, evidentment hi ha un recorregut històric enorme, però perquè Lucas, a banda de ser director de les pel·lícules, sempre ha estat un preocupat total de tot el que rodeja les seves pel·lícules. I des del primer dia...
Des del primer dia ja es va encarregar de tenir els drets de les joguines i els de Fox, joguines, sí, clar, no pensaven en això. Ja més endavant també, a partir dels 80, sobretot, va tenir molt clar que els videojocs eren importants, no? Ara en ple 2023, era Disney de Star Wars, doncs celebrem aquest llançament de Jedi Survivor, un dels videojocs més esperats de l'any, però hi ha tot un recorregut històric. He trobat una dada del 2020, segur que ha augmentat, òbviament, fins a 90 milions de còpies de videojocs en general de Star Wars. I, per tant, estem parlant d'un valor dintre del món dels videojocs impressionant. Per tant, a partir d'aquestes etapes fem un repàs històric, sobretot els videojocs més importants, els que jo destacaria a nivell també personal, perquè, òbviament, la llista és llarguíssima, no? Com dèiem abans, no he inclòs, que no s'ofengui ningú, les sagues diferents de Lego Star Wars, que són, de fet, dels millors videojocs que hi ha, perquè, a més, permeten també un gir més còmic al món de Star Wars i també té una seriositat, que a vegades també està molt bé, però més senyit una miqueta als jocs que també segueixen el canon o l'univers expandit de la seva època, que era allò que no sortia mai a les pel·lícules, que ens imaginàvem els fans, no?, amb els llibres, els còmics o els videojocs, i que va ser molt important també en aquest sentit. Per tant, si us sembla, comencem amb un videojoc clau d'aquesta era de LucasArts, l'any 93 i 94, X-Wing, i ens posava en la pell dels pilots de les naus. A més, notareu aquest to també de 8 bits de música electrònica, és espectacular.
Sir, our TIE interceptors have located a rebel fleet orbiting the planet of Kana.
Excellent. Prepare the attack. Move our star destroyers within range.
Jo aquest he de reconèixer que és el primer videojoc que tinc records d'haver jugat.
Jo també, i a més era molt important perquè, és que clar, si ho penses en l'atac a l'estrella de la mort, clar, ja era un simulador.
Clar,
i en
exacte.
Aquell moment podies jugar i recrear-ho.
I a més, la pel·lícula original ja venia a ser una reutilització de les pel·lícules de pilots de la Segona Guerra Mundial, no?, que tant agradaven a George Lucas. I de fet, si ens fixem en aquest videojoc del 94... del 93, perdó, quan us deia abans LucasArts portava uns anys abans ja fent videojocs que no eren Star Wars, Monkey Island el més famós, també. Ué, els videojocs
boníssim.
Els videojocs de Indiana Jones i una gran saga de videojocs de simulació de vol de Segona Guerra Mundial. Llavors tot aquest know-how, tot aquest saber fer de videojocs de simulació de pilots d'avió, la van passar els pilots especials, i aquests X-Wing, aquestes ales X mítiques dels rebels, i posant-los a la pell d'aquest exèrcit rebel lluitant contra l'imperi. Bàsicament, aquí encara estem parlant d'una època on la trama de les pel·lícules segueix molt viva en els videojocs, que són, venen a ser traduccions d'això, o això, posar-se a la pell de certs personatges, en aquest cas els pilots rebels.
Si poden jugar encara aquests videojocs o què?
Sí, òbviament són de PC de l'època, aquests que anaven disquets i en CDs, però...
Que necessites 8 discos
sí.
per posar-los al ordinador.
Es poden trobar versions i emuladors actuals per jugar. Va influenciar sobretot aquest joc el Rogue Squadron, que és més endavant, als 2000, un dels jocs més destacats de Star Wars, amb aquest format també de simulador de vol. El següent que parlaríem, ja ens aniríem a l'època de les prequeles, el 99, que va significar també una època d'una nova excusa per connectar amb un nou públic, el del cinema, més jove, però també amb molt més coneixement dels videojocs, i, per exemple, l'Amenaça Fantasma, l'episodi 1, va sortir amb 10 videojocs diferents. Un d'ells, el que també me recordo amb més carinyo, és aquest Star Wars Racer.
Ha echado Skywalker a la rampa de servicio.
¡Ah!
La famosa carrera de vaines. Però clar, és que quan hem dit que aquí fèiem el sentit contrari, no? Com de Super Mario, de tots els videojocs que han intentat incloure a la pel·lícula, i a la pel·lícula la quantitat de videojocs temàtics diferents.
Que, clar, és que només en aquest episodi hi havia un videojoc només a la batalla de Naboo. I en aquest cas un videojoc de la cursa de vaines, que segurament de la pel·lícula és una de les tres millors seqüències de la pel·lícula, i mítica, i un videojoc aquest, Star Wars Racer, que estava a diverses consoles al moment, però sobretot al primer Nintendo 64, que era un de curses. Eren curses,
clar. Pot ser un de curses.
De curses boníssim. De vaines. Llavors tenies diverses pistes, diversos planetes, que òbviament no sortien a la pel·lícula, per tant ampliava això i ampliava aquest concepte de les curses de vaines, que a més no ha tornat a sortir cap altra pel·lícula de Star Wars ni sèrie. És una d'aquestes generalitats al Lucas que ho va fer en el seu moment i bé, han quedat aquí.
Com si fos un videojoc només de Quidditch, no?
Per exacte. Sí. I té el rècord del 2011 del joc de curses de ciència-ficció més venut de la història, que també és un subgènere dintre dels videojocs. Doncs aquesta època de l'episodi 1, que van sortir molts videojocs, també volia destacar Star Wars Jedi Power Battles, que era com amb la trama de l'episodi 1, però que podies tirar diversos personatges Jedi, o el Mace Windu, o l'Obi-Wan, o altres ja que anien apareixent a la pel·lícula, i era dels primers també que, més enllà de les sagues PC, et permetien lluitar i moure aventures com un Jedi i començar a utilitzar la força, que és una cosa que veurem més endavant en aquests videojocs que els parlaré, com els videojocs de l'univers expandit, que és la gran base dels fans dels videojocs de Star Wars, i amb el que és reconegut per tothom com el millor videojoc de Star Wars, que és Star Wars Knights of the Old Republic. Estem parlant de milers i milers d'anys d'abans de les sagues originals. Així comença un dels temes principals d'aquest videojoc, Old Republic, del músic Jeremy Soule, i un dels que ha estat més a l'alçada de John Williams a nivell de música, dintre d'un videojoc que ens porta 4.000 anys abans de la història que coneixem.
4.000, eh?
Sí.
Una galàxia tant, muy, muy lejana.
Muy lejana. I els inicis de l'imperi Sith i les lluites entre Jedis i Sith, això, els orígens de la força. No? És una cosa que feia molt bé l'univers expandit, com diu la seva paraula, expandir l'univers i explorar aquests racons que les pel·lícules no cobrien i imaginar-nos què passava 4.000 anys abans. I una cosa que això es va carregar a Disney a nivell canònic, ja forma part d'una altra història, i el cànon oficial encara, avui en dia, no ha tocat aquesta etapa de la cronologia galàctica, no? Sé que s'ha anunciat una pel·lícula que ho farà i que, per tant, sempre que es parla d'aquesta època...
Del director d'Indiana Jones, no? Del Mango.
Sí, correcte. Sempre que es parla d'aquesta època de la Old Republic, la majoria de fans pensen en aquests videojocs, en aquest Knights of the Old Republic, que a més la seva aventura era espectacular, i la manera de lluitar amb els espases làser, d'utilitzar la força amb els diferents comandaments, ha sigut imitada per la majoria de videojocs de Star Wars de caràcter més d'aventures, com els que tenim avui en dia, com aquest que us parlava abans, el Jedi Survivor, que és la segona part segurament el millor videojoc de l'etapa actual, l'etapa d'Electronic Arts, d'Electronic Arts, no de LucasArts, per tant, l'etapa Disney, que són així aquest tràiler de Jedi Fallen Order, que té aquesta seqüela nova que ha sortit, que és Jedi Survivor.
Hemos perdido. El Imperio está cazando a los Jedi supervivientes. Cal, saben quién eres.
No puedo cambiar.
Per tant, estem parlant d'aquesta època Disney, on ha sigut bastant polèmica perquè diversos videojocs, com el Battlefield, que estan molt divertits, són remakes del Battlefield anterior, d'aquella època, que a més han jugat una miqueta perillosament amb això que es porta avui en dia, que són aquestes microtransaccions i els loots, que és una manera d'haver de pagar dintre del videojoc, que també quan són temàtiques...
Criptomonedes, sí, o...
Compres dintre del joc que a vegades et serveixen per facilitar-te com avançar en el joc, i que és un terreny una miqueta pantanós, sobretot perquè hi ha molts menors d'edat que juguen aquests videojocs.
Estem introduint-los aquí al capitalisme.
I això va ser una mica polèmic amb el Battlefield 2, sobretot, que és un videojoc que enfrontava diversos bàndols, i tu podies jugar online o en local i triar aquests bàndols. I eren els primers videojocs on ja incluïen personatges a les seqüeles que hem vist més endavant, i que, sobretot, d'aquesta etapa destacarà amb aquest Jedi Fallen Order, que ens segueix la història d'un Jedi d'aquests que va quedar despenjat amb l'Orden 66 en la gran purga que els van matar tots, i el tenim perdut per la galàxia, treballant com pot amb les seves feines de chatarrero, diguéssim, també una cosa com molt habitual del món Star Wars. Es diu Cal Kestis, el personatge, i a partir de ser rescatat per uns Jedi que estan allò intentant sobreviure, doncs recupera la seva connexió amb la força i haurà de lluitar contra aquests inquisidors que, enviats per el Darth Vader, doncs persegueixen i maten els Jedi. Una història molt bàsica, no? Segurament no és el punt fort d'aquest videojoc, però sí la jugabilitat, aquesta manera de customitzar-te tu les espases làser, d'utilitzar la força, que és deudora d'aquests videojocs que hem parlat abans, o de The Force Unleashed, també molt típic.
Això per ordinador, per consola?
Això està a totes les plataformes, a totes les consoles, PC, Steam, Xbox i PlayStation, i aquest Jedi Survivor, que és el segon que ha sortit aquest 28 d'abril, és dels jocs que ha tingut més hype, més expectació a l'hora dels fans de jugar a aquest videojoc, i segurament no és la millor etapa de totes, l'etapa aquesta d'Electronic Arts, però amb aquests dos videojocs, Jedi Survivor i Fallen Order, s'està recuperant una miqueta el prestigi, la jugabilitat mítica d'abans. Com a curiositat, vull acabar amb una cançó del grup mongol The Who.
De Who?
Sí, no els de Who de tota la vida, sinó que ells ja són mongols, però canten la cançó Sugan Escena, amb un idioma propi de Star Wars, i és la cançó en la que comença aquest Jedi Fallen Order, i és la cançó que escolta el protagonista amb el seu espècie de Walkman galàctic de Star Wars, i és el que escolta dintre de Star Wars.
És a dir, ara escoltarem una música que escolten els personatges dins de l'univers Star Wars.
D'aquest
música...
joc, Fallen Order, Sugan Escena...
Cantada en un idioma inexistent. Vaja.
Inexistent.
Doncs és aquest. Guillem, bona nit.
Fins aviat.
Jo no sé si és budista...
Home, sí, és d'aquella zona, no?
Yeah. Sí, però una mica... I espagueti western, també, una miqueta, no?
No ho sé, però realment...
Ai, Guillem, quines això, coses que ens portes!
Això no t'ho posaràs a l'espot, eh?
No, això no.
Això no, això no.
És cultural, eh? Està bé. Bueno, escolta, no, de música anirà tot, ara que ens acomiadem de la finestra indiscreta, Núria, una abraçada, eh?
Bueno, tada, i tu, a veure, des de Cannes que ens expliques,
Això, atents. Ara anirem a sentir Guerres i Paus, des de Rússia con amor, la Revolució Francesa i tot això, però... Per mi, deixa'm llegir una carteta d'un oient que m'ha fet molta il·lusió. El francès diu... Una felicitació per l'audiovisual. Estic gaudint com un bacó amb els d'aquest any. Quina meravella, quin plantejament, quina gran idea les comparacions dels quatre d'aquest any. A mi el que menys em barrufa és John Barry. Però això són gustos personals. Tiro més cap a qualsevol dels altres tres, preferentment Rota. Tot el meu descobriment i meravella que puja cada setmana amb Delerue. El sento base de podcast. Per cert, l'altre dia una sorpresa, al León en Invierno, sortia una peça que usava l'Alfons Arús a les retransmissions del Força Barça. Bollo! Ja ho hem solucionat. Ja ho he solucionat. No, un Delerue, precisament, que no estarà a l'audiovisual d'aquesta temporada. Una pel·lícula de cavalls a l'Afganistan. Mira, on canten coses així,
sí,
també. Una pel·lícula d'Omar Sharif i Jack Palance de John Frankenheimer, que es deia Orgullo de Estirpe, de Horseman. Una música molt bona de George Delerue. Això per acabar la finestra.
Doncs bona nit.
Estem esgotats.
Esgotats, però contents i
molt
satisfets.
Gràcies, Delerue.
Bienvenido, maestro.
La paz sea contigo, mujer.
¿Es un caballo muy hermoso?
Sí, lo es. Representa la quinta generación de su raza que he entrenado y a la que he dedicado toda mi vida. Te daré las últimas instrucciones esta noche.
De maig, eleccions municipals. Espais gratuïts de propaganda electoral.
Creo que Barcelona necesita un cambio.
Alguien que nos devuelva la ilusión.
La seguridad en las calles.
Alguien que se atreva a hablar claro.
Que es preocupi per la feina.
I per la gent gran.
Por la ciudad que todos queremos, hagamos Barcelona grande otra vez.
En Barcelona, vota Eva Parera, vota Valens.
Cada dues hores es cometen a Barcelona 18 delictes i una ocupació il·legal. Soc Dani Sirera i no permetré que Collboni i Colau segueixin degradant la nostra ciutat. Amb més policia i sense complexes, farem fora els ocupes i perseguirem els delinqüents. Vine amb mi i recupera Barcelona.
Vota Partit Popular. Vota Dani Sirera.
Creo que Barcelona necesita un cambio.
Alguien que nos devuelva la ilusión.
La seguridad en las calles.
Alguien que se atreva a hablar claro.
Que es preocupi per la feina.
Y por la gent gran.
Por la ciudad que todos queremos, hagamos Barcelona grande otra vez.
En Barcelona, vota Eva Parera, vota Valens.
Cada dues hores es cometen a Barcelona 18 delictes i una ocupació il·legal. Soc Dani Sirera i no permetré que Collboni i Colau segueixin degradant la nostra ciutat. Amb més policia i sense complexes, farem fora els ocupes i perseguirem els delinqüents. Vine amb mi i recupera Barcelona.
Vota Partit Popular. Vota Dani Sirera.